Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20 minuts, dimecres al bell mig de la setmana, 8 de maig del 2019, hores d'ara, amb 22 graus a la ciutat de Lleida. S'acosta el cap de setmana de Festa Major i les quatre gotes d'aquest matí doncs, ho han refermat, perquè ja sabeu que a la Festa Major de Lleida doncs, tenim música, tenim cultura, tenim espectacles, tenim mil coses i també tenim la pluja. És la convidada habitual. Un dia o altre descarrega, segur. I escolta, que benvinguda sigui la pluja, però clar, si t'ha de coincidir amb els actes de Festa Major, doncs, escolta, que s'esperi dos dies o dos dies abans. Però no aquells dies, però bueno, que és la convidada. En fi, que buscarem la previsió meteorològica pel que queda de dia també de cara a demà. Ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Aleix Poblet. També l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de la universitat i ho farem ara a l'abans informatiu, doncs perquè ja tenim nou rector i després ens visitarà el Fernando Guirado, que és el director de la fira UDL Treball, que és una fira que arriba a la sisena edició i que el que fa és portar empreses a la universitat perquè els alumnes les coneguin, però és que no només això, és que porten pràcticament 300 llocs de treball, busquen a 300 persones, s'està desenvolupant ara ja, Estarà el seu director aquí amb nosaltres. També l'entrevista Cosmopolita i obrirem la finestra del record del Joan Bellmunt. A partir de la una, Nacional 240 amb propostes d'oci que fa molt temps que no en fèiem perquè havíem tingut dimecres festius i, evidentment, jo la Mònica des de Tarragona no ho sé, però des de Lleida parlarem de Festa Major, com ha de ser. I a dos quarts de dues, les noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. 22 graus a l'Aleix Poblet. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel ennuvolat a la província de Lleida per les properes hores d'aquest dimecres, sobretot a la zona del Pirineu, on hi podem tenir precipitacions dèbils. Pugen les temperatures, excepte a la zona del Pirineu, 28 graus a Lleida i a Balaguer, 26 a Tàrrega, 22 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. El vent bufa de forma variable, força suau, el notarem de component oest a última hora del dia i més intens. De cara a demà dijous tindrem el cel molt més serem, núvols mitjans i alts repartits per tota la província de Lleida i així seguirem durant tot el dia. Temperatures que baixaran lleugerament. 26 graus de màxima tindrem a Lleida i a Balaguer, 23 a Tàrrega, 22 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. El vent bufarà de l'oest i sud-oest força suau amb intervals més moderats, sobretot a la meitat sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Cope Lleida. Estàs informat.
A punt d'arribar a les 12:23 minuts, comencem avui dient que la demanda de canvi a la paeria ha centrat el primer debat electoral a Lleida, marcat, això sí, per l'absència de l'actual alcalde Fèlix Larrosa. Els caps de llista desgranen les propostes urbanístiques de promoció econòmica i el model comercial que volen per la ciutat. Però tranquils que no serà el darrer debat, que n'hi haurà moltíssims, i a més també hi haurà entrevistes personalitzades, entre elles les que realitzarem en comú Cope Lleida i el diari La Mañana, que les podreu veure en vídeo, les podreu escoltar a Cope Lleida i les podreu llegir al diari La Mañana. A partir de la setmana vinent, entrevista amb tots els candidats de les formacions que actualment tenen representació a l'Ajuntament de Lleida. Lleida tindrà un nou protocol contra la violència masclista l'any 2020 que incorporarà el ciberassetjament, Elder.
Sí, així ho ha anunciat el delegat del govern a Lleida, Ramon Ferrer, i la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada. Després de la taula institucional per a l'abordatge de la violència masclista celebrada aquest dimarts a Lleida. L'objectiu, ha explicat Ferrer, és que el nou document incorpori tot allò que ha canviat des de que es va aprovar l'anterior a l'any 2012. Així, per exemple, el nou protocol contemplarà com abordar el ciberassetjament i incidirà en la formació i la prevenció de comportaments abusius en l'àmbit escolar i també en els locals d'oci. També permetrà millorar l'atenció a les víctimes i la detenció de casos per part dels professionals.
I el catedràtic de Química Jaume Puy, nou rector de la Universitat de Lleida, amb el 75,2% de vots vàlids.
Sí, recordem que era l'únic candidat, però tot i així, si es els vots en blanc haguessin superat el 50%, s'hagués tingut que repetir la votació. De tota manera, amb aquest 75,2%, Puig serà proclamat definitivament rector de la UdL per els pròxims 4 anys, el 14 de maig. La participació ha estat de l'11,6% en termes absoluts i del 54,3% una vegada feta la ponderació. En aquesta ocasió, la participació més elevada ha estat la del professorat doctorat, amb un 79,55%, seguida del personal d'administració i serveis, 78,35%, i la resta de personal docent i d'investigació, amb un 37,5%. Per últim, l'estudiantat ha estat el menys participatiu en les eleccions al rector, només amb un 4,14%.
Gràcies, Elder. Roger, ahir es va presentar una iniciativa que pretén sumar els molts espais que ja existeixen a la ciutat per on es desenvolupen activitats doncs, d'espectacles i de cultura, doncs ara anem a sumar els terrats.
Sí, Lleida acollirà per primera vegada el Terrats en Cultura, una iniciativa de l'associació sociocultural Coincidències. Del 12 al 30 de juny, el públic lleidatà tindrà l'oportunitat de gaudir de 4 espectacles de dansa, música i teatre a l'aire lliure que es concentraran a la terrassa de la Llotja, el Terrat del Castell de la Suda, el Parc Ambiental de la Serra Llarga i la cooperativa Sanui Fruits. L'objectiu és que la gent gaudeixi d'una experiència que vagi molt més enllà del propi espectacle. Escoltem a Lola Amadàs, una de les responsables de Coincidències, durant la presentació d'ahir.
El públic amb l'entrada té una consumició de cortesia. Llavors sí que tens la teva copeta de vi, la posta de sol, també programem just els horaris, no són perquè sí, sinó perquè coincideix amb la posta de sol. Llavors comença l'espectacle de dia i acabes de nit, i llavors sempre fem, diem que el nostre tècnic de llums és el sol, vull dir.
La primera proposta tindrà lloc el dimecres 12 de juny a 9:15 amb el cantautor Cesc Freixas i l'endemà s'estrenarà La Hora del Ritual, una dansa innovadora de Juan Carlos Lérida amb la complicitat de la cuinera Marina Monsonís. L'últim cap de setmana de juny, l'Horta acollirà una doble proposta de cabaret. El dissabte 29 es podrà gaudir de l'estrena de l'espectacle sobre la figura d'Ocaña, reina de les Rambles, amb Marc Sambola i Joan Vázquez, amb dramatúrgia de Marc Roig. I el diumenge 30 de juny es tancarà el cicle d'espectacles amb les Glòries Cabaret al Parc Ambiental de la Serra Llarga.
Gràcies, Roger. Encara abans de parlar d'esports, política però amb comarques, Mireia Boya opta a ser síndica d'Aran i s'enfrontarà als històrics Carlos Barrera i Paco Boya. Ara sí, parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat en un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports parlem de bàsquet, perquè el Força Lleida ja ha renovat per una temporada Eric Stutz, i també el club té un acord amb Jorge Serna, que s'haurà de posar sobre la taula definitivament en les properes setmanes, i que també ha ofert 2 anys a Chapela. Deixem la informació esportiva i seguim amb la programació de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I un dia més donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Una setmana, com dèiem, marcada per la festa major a Lleida d'aquest proper cap de setmana, però nosaltres seguim mirant i recordant el que passava tal dia com avui, un 8 de maig de fa doncs 25 anys, de l'any 94.
Efectivament. En crònica internacional, l'Eurotúnel uniria per fi Anglaterra amb França. Els cotxes no circularien pel túnel, anirien sobre trens d'alta velocitat. Un sondeig va dir que 6 de cada 7 persones tenien preferència pels ferris. L'obertura definitiva al públic es demoraria fins al mes d'octubre. El president Felipe González no va aconseguir frenar les dimissions en el sí del seu gabinet. Garzón va dimitir del seu càrrec en la lluita contra les drogues. El gabinet de l'exjutge va vincular la decisió al clima de corrupció existent en aquells moments. El govern va crear una unitat especial per perseguir la corrupció. El grup Dux va anunciar als treballadors la seva decisió de tancar l'escorxador industrial de Lleida, Milsa, mitjançant una extinció de contractes. Els treballadors van presentar el seu pla de viabilitat a la delegació de treball perquè l'examinés i valorés la possibilitat d'aplicació. Els responsables de la firma asseguraven que la seva decisió era irrevocable. També les poblacions de Corbins, la població de Corbins, va netejar el tram del riu per convertir-lo en un parc lúdic. La zona disposaria d'una àrea per jocs infantils, instal·lacions esportives, i el parc estaria connectat amb la localitat a través d'un nou carrer. El consistori havia elaborat un pla per evitar l'abocament de purins al Ribagorçana, també era notícia, i també l'Ajuntament i els pescadors estaven estudiant repoblar les aigües perquè sigués una zona de pesca. En aquells moments, amics oients, augurava també, fa 25 anys, una recuperació econòmica lenta i perllongada.
Ai.
Això és el que s'esperava. Els efectes de l'atur impedien una òptima sortida de la crisi, tot i la tendència alcista dels últims dos trimestres. El director general de l'Institut Català de Finances criticava l'actual sistema creditici de Catalunya i experts en economia van debatre les expectatives fins l'any 2000 a Solsona. Un africà va ser descobert quan intentava introduir a la presó 48 grams d'heroïna que portaven 3 ous de plàstic, ous Kinder.
Imagina.
Introduïts a l'ano.
Mare.
En el reconeixement previ com a detingut, els funcionaris van detectar la droga i va ser arrestat per tràfic de drogues al barri antic de Lleida.
Mare.
En una notícia
sí,
que va quedar molt l'atenció.
Sí, sí, sí. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
¿Sabes ese momento en el que compras una vivienda libre de cargas y el que se queda libre es tu vendedor, pero de facturas de gas que dejó pendientes? Ese es un momento Legalitas, clarísimo. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
N'hem parlat al principi del programa i és un tema interessant i que, a més, ha anat creixent, suposo, pel bon fer de les persones responsables d'aquest tema a la Universitat de Lleida. Avui parlem d'estudis, d'estudiants, però sobretot, perquè al final, a veure, la part romàntica, i és certa, tu vas a la universitat o a estudiar qualsevol curs i teòricament ho fas per aprendre, però siguem pràctics. Tu també vas a la universitat per sortir i trobar un bon lloc de treball on posar en pràctica el que has après. Doncs aquest salt, després dels estudis i trobar la primera feina, és un salt que moltes vegades els estudiants han de fer al buit o havien de fer sense cap mena de guia, ni ajuda, ni criteri, de vegades. Doncs la Universitat de Lleida això ho va prendre nota ja fa un temps que organitza la fira UDL Treball, que està tenint lloc avui a la zona del campus de Cap Pont i també a la zona d'agrònoms, a ETSEA, des d'aquest matí i fins a mitja tarda. I per parlar de tot plegat, avui tenim el director de la Fira UDL Treball, el Fernando Guirado. Fernando, què tal? Bon dia.
Què tal? Bones tardes.
Tots ens hi hem trobat, eh?
Sí.
Acabar la universitat, bueno, i ara què?
I ara què fem?
Què fa? I vaig jo a portar currículums, truco, envio correus electrònics ara, perquè abans era enviar cartes. Jo crec que la universitat ha fet molt bona feina en aquest aspecte.
N'ha fet bona feina en aquest aspecte i durant els últims anys, i això se nota en el fet de que hem augmentat el número d'empreses que volen participar i que volen venir. Enguany, en aquesta edició, tenim 32 empreses noves, que és la primera vegada que hi participen.
Imagina't. 32 de noves.
32 de noves, com a primera.
Ara donarem les xifres. Quina edició és d'aquesta
fira? La sisena. Aquesta és la sisena.
I és la sisena vegada. Fixeu-vos si fa anys ja que es van donar a compte la universitat que havien de seguir acompanyant els seus alumnes, vull dir que no els havien de deixar, mira, et dono el títol i ja està, ja està, el següent. No, jo t'acompanyo. Entre l'edifici transfrontere i l'edifici polivalent, que són, per entendre'ns, si creueu direcció Cap Pont pel pont de la universitat, per entendre'ns, el primer edifici que hi ha del campus de Cap Pont és el transfrontere, i si gireu llavors a la dreta, el tercer és el polivalent.
És el tercer, exacte. Val? El primer és el que se'n diu la biblioteca.
Sí.
I el tercer edifici és el polivalent.
Doncs entre aquests dos edificis, i hores d'ara, hi ha 120 estants, bueno, entre aquests dos i agrònoms,
i agrònoms.
120 estants que allotgen a 150 empreses i institucions, i entitats, perdó.
Bueno, aquí estan incloses també les empreses que formen part d'Igualada. Hem de tenir present que enguany també farem la Fira Udeleta Vella a Igualada. I sí, són moltes empreses. Hi ha fins i tot alguna empresa que ve representant amb més d'una marca. Uh-huh. Llavors, si anéssim a comptar per marques, segur que en escreix passem d'aquest número.
Venen també a oferir, estan oferint llocs de treball, que al final és això, fins a 290 ofertes de feina.
Una de les preguntes que els hi fem és, tu vindràs aquí i vens a buscar algú en particular? Tens alguna oferta de feina? I diuen, sí.
Clar, és que si no, no tindria cap mena de sentit, no?
I ens diuen, doncs, busquem dos enginyers, busquem dos d'empresarials, busquem dos informàtics, i això ho hem recomptat, i són unes 290 ofertes de feina.
I, a més, també ofereixen pràctiques.
Pràctiques,
sí. Sí, perquè en aquesta fira no només hi pot anar l'alumne de recurs, sinó que hi pot anar qualsevol alumne de la universitat.
Exacte, és una oportunitat, perquè venen també unes 260 ofertes de pràctiques en empresa. Recordem que a la Universitat de Lleida, tots els graus, tots els estudiants, han de fer pràctiques obligatòries dintre dels seus estudis. I és el moment perfecte per anar a veure en quines empreses pot anar a fer les pràctiques. I decidir, pues mira, aquesta empresa, per la tipologia que té, per l'àmbit que toca, per la temàtica que fan, m'interessa. Pues és el moment de fer aquest primer acostament i primera aproximació.
Fernando, vosaltres, a més, això ho heu envoltat una mica, és a dir, ja no és només col·locar els estants allà i qui vagi, qui vulgui, feu les entrevistes o les entrevistes de feina, sinó que vosaltres el que feu és donar-hi una temàtica formativa a tota aquesta fira de la UDL Treball, i tot això ve acompanyat per tallers i activitats. Aquest any la temàtica formativa és amb seguretat digital.
La seguretat digital,
que vaja, que hem de pedalar molt per aquí.
Sí, sí. Una de les coses que sempre hem tingut present és que l'ocupabilitat dels nostres estudiants no només és entrar a treballar, sinó també està format per començar a treballar. I cada any escollim un àmbit temàtic que pugui ajudar a aquesta inserció laboral. Aquest any hem pensat en la seguretat digital, ara aquí al Transfronterer, en l'auditori, està fent-se la conferència central, que és sobre què saben de tu. O sigui, la seguretat digital, què saben de tu. Quan tu vas a fer una entrevista de treball, tu penses que vas amb el teu currículum, amb la teva cara pel davant, però resulta que l'empresa ja sap algo de tu. Ja té coneixement. Per què? Perquè hem deixat una empremta digital. Nosaltres estem deixant molta informació nostra per les xarxes socials, però que en qualsevol cosa que fem, i això les empreses ho saben, i ho tenen present, i ho controlen. I tu quan arribes allà, ja saben més o menys quin és el teu perfil inicial. Després, a partir d'aquí, tu ja pots intentar modelar-lo. Llavors, en aquesta conferència central portem dos hackers ètics que ens explicaran exactament què és el que saben de nosaltres. Perquè ho tinguem present quan anem a fer aquesta oferta, quan anem allí a parlar amb el director de Recursos Humans. A banda d'això, tenim alguns tallers formatius. Aquests tallers, un és sobre recursos humans. Vaig a fer la primera entrevista, vinc a buscar feina, què he de fer, com ho he de fer. I l'altre és sobre la presència no verbal, la teva presentació no verbal. Perquè de vegades ens pensem que podem parlar molt i ja ho tenim tot venut. No. Hem d'anar allà i hem de tenir una forma d'actuar, una forma de fer, una forma de presentar-nos sense parlar.
És un conjunt.
Pues tot això els hi explicarem, perquè és algo que és transversal a totes les titulacions. És algo que també han d'aprendre, que si no els ensenya ningú, com ho aprens? A base de garrotades.
Correcte. No? Ara que parlaves d'això de la informació personal que tenim disseminada per internet, és curiós perquè no està ni bé ni malament compartir informació. El que passa és que has de ser conscient que estàs compartint informació, que aquella informació, un cop arriba a internet, la pot veure i emmagatzemar qualsevol persona. Per tant, un cop ets conscient, ja ets lliure de compartir el que vulguis, però has de ser conscient.
Exacte, o sigui, no ens hem de limitar mai per el que hem de creure i el que hem de fer. El que sí que hem de tenir present és el que dius tu, que ho estem compartint. I el fet de compartir implica això, que qualsevol pot fer ús d'aquesta compartició. Fins i tot quan vas a buscar feina, l'empresa sap algo ja de tu i pot utilitzar-lo al teu favor o no. Has de decidir tu.
Doncs escolteu, que s'està fent aquesta fira UDL Treball avui, des de les 9 del matí fins a mitja tarda al campus de Cap Pont, i també a Agrònoms,
amb aquests 120 estants i prop de 150 empreses i entitats, amb 290, i al final crec que la xifra és aquesta, 290 ofertes de feina en ferm, i això ho replicareu al campus d'Igualada el proper 16 de maig.
El 16 de maig, exacte. El campus d'Igualada al final forma part de la pròpia universitat i és un territori en el que tenim moltes opcions. La Universitat de Lleida pot créixer aquí. I hem cregut, i fins i tot ens vam posar en contacte amb tot el sector empresarial, i van estar molt contents de que la Universitat de Lleida s'involucrés tant en el que és el territori. O sigui que no tenim cap altra opció que fer-ho. Molt contents de fer-ho i encantats de que ens rebin d'aquesta manera.
Molt bé. Recordeu que la temàtica formativa d'aquest any gira al voltant de la seguretat digital. Hi ha tallers, hi ha aquesta conferència, evidentment, i també doncs, aquestes ofertes de treball que al final és perquè els alumnes doncs, vagin fent el primer pas. Com alumne, si ens estàs escoltant o coneixes algú que sigui alumne, tot i que no busquin ni lloc per fer pràctiques ni lloc per anar a treball de moment, també és bo traure el nas i veure quines empreses hi ha, veure com es comporten, veure què demanen, exacte, què ofereixen. Jo crec que és tot informació, això.
No, i és molt important, perquè de vegades ens pensem que al territori no tenim segons quina oferta, i realment hi és. I és més, sempre és transversal. Tenim una oferta que és totalment transversal. Fins i tot hi ha alguna empresa, si anem a pensar, que és que està ubicada en un stand a Cap Pont, està ubicada en un stand a ETSEA i se'n va també a Igualada. Uh-huh. Això vol dir que està buscant un perfil totalment transversal. Qualsevol estudiant pot ser una persona captada per aquesta empresa, i això és el que ha d'anar allà l'estudiant. Si ja ha acabat la carrera, també és el moment d'anar a fer, com dius tu, una ullada, a veure què hi ha, què me poden oferir, i fins i tot, si estàs pensant en fer un salt cap a la universitat, a fer aquests estudis universitaris, on aniré a treballar jo? Quina oferta de feina puc tenir jo? Val la pena que faci un estudi universitari? Sí, sí que val la pena. Per què? Perquè tens totes aquestes empreses que t'estan esperant.
Molt bé. Doncs amb això el Fernando us ha volgut dir que està obert a tothom.
Està totalment
o sigui, és la Fira UDL Treball, evidentment els estudiants doncs, potser a l'estudiar allí ho veuran més ràpid, però que està obert a tota la ciutadania, i això entre de ple amb el que amb d'altres directors d'escoles universitaris hem parlat aquí, i és obrir la universitat a la ciutat, a la ciutadania, a la gent. Uh-huh. És a dir, la universitat és una cosa tan important per una ciutat que, a més, ha d'estar oberta i que la gent la conegui. Per tant, si ens escolteu i us voleu atensar, podeu anar.
Fins i tot els tallers de la conferència central està oberta, és pública. O sigui, qualsevol que vulgui apropar-se per veure de què va, no té problema.
Doncs el Fernando Guirado, que és el director de Fira UDL Treball, també ets professor a la Superior Politècnica. Jo recordo, amb el Fernando vam coincidir a la universitat quan només havia dues titulacions d'enginyeria informàtica.
De gestió de sistemes, sí.
I quan parlaves del tema de la seguretat digital, pensava com ha canviat el tema d'internet i dels ordinadors de quan moltíssim. Ens coneixem ara.
Sí, sí, ui, això és una cosa totalment...
És un abisme, ja.
I va canviant a passos, vamos, d'avui per demà la cosa ha canviat.
Jo encara recordo la primera adreça de correu electrònic que em va assignar la Universitat de Lleida com a alumne, i encara recordo enviar el meu primer correu electrònic com una cosa novedosa. I vull dir, guaita com estem,
Sí, sí, avui en dia tenir un correu és lo de menos.
Sí, sí.
Ara necessites tenir un compte de Facebook, un compte d'Instagram, un compte de Twitter, un compte...
Bueno, jo, és veritat això que dius, però jo crec que també ens haurem de començar a moderar una mica.
Com a mínim ser coherents en el que estem fent.
I tant que sí. Fernando Guirado, director de la Fira UDL Treball, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona, 6a edició, però veig que va per bon camí, a més creixent, amb continguts, amb tallers, amb conferències i, sobretot, amb ofertes de feina, que aquest any n'hi ha 290 en joc.
Moltes Fernando, gràcies. Gràcies a vosaltres.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media. La Cova de Vidre t'ofereix els seus menús especials de carta, tot en brasa, més de 14 primers i més de 14 segons. Tot el sabor de la cuina casolana típica de Lleida. A la Cova de Vidre, tots els nostres plats i rebosteria són fets a casa i treballem amb productes de proximitat. La Cova de Vidre, Alcalde Costa 7. Reserves al 973 28 29 15 o a lacovadevidre.cat.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Minut i mig i arribem a 3:15. Ara és moment de l'entrevista cosmopolita.
I arribem al nostre temps de ràdio dedicat a l'entrevista més cosmopolita de totes les entrevistes que es fan en aquesta casa, i jo penso a la radiodifusió lleidatana. És conèixer els nostres personatges més de prop, per conèixer-los íntimament, perquè coneixem potser la seva petjada en quant al món musical, de l'escriptura, periodístic, laboral, però a vegades no els coneixem més íntimament. I ara volem conèixer amb una persona que demà serà el veritable protagonista de la premsa, de la ràdio, de la televisió, de tots els habitants de la ciutat de Lleida, perquè és el nostre pregoner, Ricard, un bon amic que avui hem volgut invitar amb aquest temps de ràdio. Parlem de l'Antoni Tolmos, que és el nostre pregoner. Toni, benvingut i bon migdia. Hola, què tal? Hola? Sí? Hola?
Sí.
Hola, ara sí, ara sí. T'havíem perdut, ara t'hem recuperat. Que dic que bon migdia i felicitats.
Moltes gràcies, Cosme. La veritat és que ha estat un honor per mi.
Bueno, t'ho esperaves o no, això, algun dia que et passés?
Si t'he de ser sincer, la veritat és que no m'ho esperava. No vol dir, doncs, que siguin aquelles coses maques que saps que cada any amb algú li toca. I sempre m'ho havia mirat com cada vegada que hi havia un pregoner, doncs, aquell punt d'admiració i de pensar, doncs, mira que bé, no?, aquesta persona que li han donat aquest privilegi. Però si t'he de ser sincer, la mostra és que quan m'ho van proposar, doncs, em vaig quedar com una mica en silenci perquè no m'ho hagués esperat mai, no?, que m'ho haguessin demanat.
Te va trucar la regidora Montse Parra, suposo, no?
Va trucar directament l'alcalde.
Te va trucar el Fèlix de Rosa.
Sí, i encara, doncs, va ser encara més privilegi, no?, que l'alcalde de la teva ciutat et truqui personalment per proposar-te això, no?, la veritat.
Algú es preguntarà, els que seguim la música, els que fem informació i que et coneixem de fa molts anys, sabem qui ets. Però hi ha persones que no et coneixen. On vas néixer i a la seu d'en quina família?
Doncs jo vaig néixer a Lleida, evidentment. A Lleida vaig créixer de petit entre el barri de la Mariola, on vivien, jo encara viuen els meus pares, i també amb el carrer Acadèmia, on era la casa de la meva iaia i del meu iaio.
Sí, sí, sí.
I també de les meves tietes. I entre carrer Mariola i carrer Acadèmia vaig fer la meva infància i vaig créixer com tants nens i nenes lleidatans que estem parlant dels anys 70, no?
Sí, sí, sí. És aquells que passava pel diari de l'Èrida, Ràdio Popular, Acadèmia Mariana, que passaves cap a casa de la teva àvia,
no? I tant.
Eres un noi d'aquells travieso que deien, entremaliat o no?
Diuen que sí. La veritat és que a casa diuen que sí, no? I sovint, qui millor que els pares, no?, que puguin a vegades recordar-te tots aquell nen que era bastant inquiet, curiós. A moments també una mica solitari, també cert, no?, per allò de que moltes vegades, doncs, bueno, tens els teus espais de pensar, de reflexionar, però com a nen que era, doncs, evidentment, no? Eren èpoques on els nens estàvem quasi bé, es pot dir, que obligats a inventar-nos a cada moment el joc amb el que volíem jugar, ja sigui a casa, ja sigui al carrer. Els inputs que teníem eren molt poquets i amb quatre capses, doncs, et passaves la tarda, no? I aleshores això et feia aquest punt de creativitat continu i de buscar a veure amb què et podies entretenir.
I com te dona això del piano? Perquè abans jo recordo quan era petit que deien, bueno, a casa el que té un piano ja són gent a cap de bada, no? Són gent de diners, sí. Aquestos són gent que viuen molt bé, no? Com te dona pel piano?
Sí, doncs precisament no complia massa aquest perfil.
Aquests requisits, no?
Perquè, sí, perquè a casa, doncs, perdonem, treballadors...
Família humil.
Família treballadora humil, i jo recordo que sí que hi havia una tradició musical a casa, això és veritat. El meu pare, de jove, doncs, també va participar de la moguda lleidatana com a músic, fent grups de versions, era una persona molt, molt posada en el món de la música. També les meves tietes, que van arribar a ser inclús professores de música, i va ser fàcil que aquell nen petit, doncs, acabés estudiant música, no? En un moment on no era lo habitual, eh? Jo recordo la meva classe, jo estudiava al Col·legi Episcopal, recordo que en una classe de 40 que érem, jo era el que feia música extraescolarment, no? Els altres companys no feien música, no? Uh-huh. I vaig començar, i fins que no va fer 3 anys o 4 que estudiava piano, no em van comprar un piano a casa. Jo me n'anava a estudiar a casa d'una tieta que sí que tenia un piano d'aquests de feia molts anys, uh-huh. I allí m'hi anava cada tarda una estoneta a estudiar, i fins que jo ja no feia, crec que tercer o quart de piano, doncs a casa no es va comprar el piano, i el dia que me'l van regalar, pots imaginar que és aquell dia que tinc la memòria gravat per sempre, no?
Jo sempre, quan parlo amb la Puri Terrado, la directora de l'auditori i també bona pianista, sempre et comparo el Zanetti de Lleida. El Miguel Zanetti de Lleida, que és qui acompanyava la Montserrat Caballé sempre, no?
Sí, t'ho agraeixo molt. De fet, acabes d'anomenar una persona que també me la vaig trobar a la meva carrera a la Puri com a alumne de conservatori que vaig ser, i també la vaig tenir de professora, i és veritat, doncs, que els que vam continuar endavant, perquè en aquells anys, parlo dels anys 80, anys 90, la música era força selectiva i era molt complicat continuar si no anaves aprovant. Recordo que inclús si no aprovaves un parell de cursos seguits, havies de deixar el conservatori, ara així. Era molt exigent, i llavors això vol dir que aquesta exigència feia que només tiréssim endavant aquells que eren més tossuts que la realitat, no? i que volíem seguir treballant i estudiant, perquè era molt exigent, no? I bé, doncs, de la meva generació, evidentment, van sortir molts músics, i bueno, i t'agraeixo molt aquesta comparació, però vaja, treballem cada dia, eh?
Bueno, si no, la xucarro, te podria dir una xucarro, no?
Buah, la xucarro ja són paraules majors, això sí que són paraules majors, sí.
Bueno, anem a parlar una mica del que ens diràs. Què ens explicaràs el dijous al Saló de Plens de l'Ajuntament, quan hagin fet la proclamació de les pubilles, facin les medalles, que hi ha moltes medalles, massa medalles, la medalla de la ciutat, les plaques de la ciutat, i després tu fas el prego. Què ens diràs als ciutadans de Lleida envers la festa major, envers Sant Anastasi, que no deixa de ser el nostre patró, que molts això sembla que ho oblidin, no? Perquè si hi ha una festa major és que hi ha un patró, si no, no sé el sentit, però bueno. Explica'ns això.
Lògicament, Cosme, no et puc avançar exactament el que diré o el que faré, no? Primer perquè aquestes darreres hores estic abocat totalment, ara quan m'has trucat estava assajant, perquè penso que per a mi aquest divendres, en el moment que jo faig el pregó, primer que és un moment d'alta responsabilitat, ja? Penso que és un moment on no és un lloc habitual on jo faça una intervenció, que normalment la faig en un escenari d'un auditori segurament, però sí que per a mi és igualment l'oferir, si em permets, un petit espectacle al públic, no? I això em dona moltíssima responsabilitat, per tant, he d'assajar-ho molt. Sí que et puc dir que, evidentment, serà un moment molt maco, perquè jo lligaré perfectament la meva part més artística amb la meva part com a ciutadà de Lleida, no? I aquests dies, mentre he anat pensant en el que explicaria, doncs ha estat un repàs molt bonic a la meva vida, no? Com et deia abans, de créixer en un barri com la Mariola, i compartir Lleida en aquells moments on Lleida era més petita i on s'acabava tot, que a l'altra banda del riu ja no hi havia res construït, i a tots els països de Ronda eren camps. El recordar tot això, lligant-ho, evidentment, no?, amb la meva part musical, i oferint la meva visió i, sobretot, la meva gratitud per poder, en aquell moment, pues, defensar un petit parlament a el meu nom, no? Però, evidentment, el contingut i tot, com és un pregó que, a més, es transmetrà en directe per televisió, i hi haurà molta gent que ho veurà per primer moment, doncs em permetràs que no em digui exactament el que faré.
Parlaràs la transformació de Lleida. Està clar que parlaràs de la transformació de Lleida, de la Mariola, el que era, el que és. Sí. Però una pregunta, ja que estàs a la Mariola, i ara et comprometré, venga. Havia un personatge que cantava garrotins i que era de la Mariola i que va morir. A veure si qui era.
Va morir, sí. Precisament, Marquès de Pota.
Aquest era un.
Era un, el Parrano.
Ja està, ja ho has dit.
I són dos noms claus de la història de la música lleidatana, del garrotín, i tantes festes que van omplir amb la seva rumba catalana, amb el seu garrotín, de fet.
Vull recordar en Beethoven, que sense el Beethoven tot això no hauria sigut possible, també, que també és una persona que ha portat molt. Però la festa major, tu habitualment la participaves, sorties al carrer, vivies la festa o no?
Sí, jo penso que com a lleidatà, en totes les franges d'edat, hem anat, de fet, vivim una festa major diferent. És diferent quan tens 7 o 8 anys. Recordo que anàvem amb els meus jaios a les Firetes, i que aleshores jo les visualitzo on és ara l'Avinguda de Madrid, aquí al costat del riu.
Al Calderell.
Exacte. I després, com a adolescent, esperant ja, doncs, les verbenes o les festes majors des de la nit, als Camps Elisis o a la Rambla Ferran. Després, ara, com a pare, evidentment, no?, ja busques el programa de festes, ja busques un tipus d'activitats que quan no ets pare no les busques, no? I penso que hi ha moltíssimes festes majors a la vegada, totes elles en una, que cada ciutadà doncs, es fa la seva festa major, no? I jo sí, doncs, des de petit he anat seguint, evidentment, la festa major de Lleida.
Bueno, ja que t'he de comprometre i ets el pregoner de la festa, hi haurà una cosa que té allò que diu «ha sido pillado». Quants són el grup escultòric de gegants que desfilen actualment en representació de la ciutat de Lleida? Els de la paeria. Quan? Quin número?
Veus? El número
de gegants, de grup,
de gegants.
Del grup escultòric que tenim. Quan són? És un número parell, tots són parelles, comença pel Berenguer i la Violant, acaba amb Marc Antoni i la Creupatra. Quan són en total? Sí.
Suposo que aquesta informació la deus tenir tu i molt poquet més.
No, però quan surten al carrer es veuen, ja sé que hi ha el marraco, que hi ha els cavallets, tot això ho sabem, però quan són? A veure,
sí.
Que a més és la nostra història.
Sí, doncs evidentment jugaríem una mica a la loteria, no? Perquè no, puc dir 14, 16
t'has passat de dos con el 14. Una dotzena.
Una vista ràpida quan els veiem passar.
Aquest any potser us veuràs molt més de prop, no? I veuràs el castell de focs artificial del desbalcó de l'Ajuntament, cosa que no havies vist.
Exacte.
I tots estaran pendents de tu.
Sí.
De veritat que...
És una responsabilitat, Cosme, com ara bé deies, que potser, mira, ja va bé perquè aquest número que m'has dit ara no l'oblidaré mai, dels gegants de Lleida, i tantes informacions que moltes vegades els lleidatans pel dia a dia doncs no tenim present.
Ja saps que m'agrada comprometre, no?
Sí, et conec.
Sí, a més, tu a l'auditori, que actues molt, jo també actuo, però fent d'alcalde, encara que sigui alcalde Borrego de Pastorets.
Sí.
Antoni, moltíssimes felicitats. Sí. Estic molt content que hagis fet de pregoner, perquè ets una persona del poble i no ets aquelles grans personalitats que tenim que anar a buscar per allà, no sé, un... Avui, aquest any, te toca a tu. Que tinguis una feliç festa amb això tu i, de forma especial, la teva família, que també mereixen el reconeixement.
I tant, moltes gràcies a tu, Cosme.
Que vagi molt bé. Bona festa amb això.
Igualment.
Doncs ja veu, Ricard, l'Antoni Tolmos, un gran pianista. Molt bé, no? La seva mestra va ser una tertuliana teva, que està a l'Espai Groc, que és la Puriterrado. I han parlat de coses interessants de la ciutat de Lleida. Avui tenia que sortir lo dels gegants, Ricard.
Que sí.
Ha sortit, no? I no parlo dels xumets que li tiren al marraco quan passi, no? De tot això ja en parlarem un altre dia. El meu telèfon no li dono a vostès, però el meu correu sí que és cosme@copelleida.com. Si volen el telèfon, piquin a copi i me localitzen. Feliç festa major per tothom, que la disfruten, que la gaudeixin, perquè després de la festa venen moros i cristians i després la plet del caragol. Entremig, les eleccions. Apa, siau.
Gràcies, Cosme. Bona festa major també per tu. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Apa.
Bon dia a tots els oïdors.
Anem a obrir aquesta finestra dels records.
Pues parlem de les embarassades.
Ah?
De les dones embarassades de la comarca de l'Urgell, en aquest cas.
Ah, concretament,
perquè,
eh?
Sí, perquè la tradició, aquesta que avui farem referència, aquesta finestra que avui ens porta a Vallbona, i Vallbona és a la comarca de l'Urgell.
Uh-huh.
Què passava a Vallbona? Què passava amb les embarassades? Doncs cal dir que per la festa de la Mare de Déu del Claustre de Vallbona de les Monges, moltes embarassades urgellenques, durant tota la seva gestació, duien cenyides cintes seves. És a dir, es posaven una cinta a la munyaca amb la seguretat de que allò les protegiria de qualsevol mal i d'anar malament a l'embaràs. El mantell el portaven a casa de les parteres, el mantell de la Mare de Déu, per tal d'ajudar-les en el moment del part, perquè abans la gent paria a casa, sí. No a les clíniques i els hospitals. Era fàcil sentir, quasi cada dia, uns trucs a la porta del convent i una veu que deia «Obriu-me, si us plau!» i les monges obrien la porta. Venien a encomanar-se les parteres i a calçar els infants, ja que era tradició que el primer calçament de l'infant el feien aquí a Vallbona de les Monges, a la Mare de Déu del Claustre, perquè aquesta guiés la criatura per bons camins en aquest món. És a dir, les primeres sabates que li posaven, li posaven al monestir de Vallbona, perquè així la Mare de Déu les guiés per els bons camins.
Bueno, tot són tradicions, però...
Exacte, és bonica aquesta.
Sí.
Cal dir que la festa, durant moltes generacions, es va desenvolupar seguint un cert ritual. 9 dies abans es començava una solemne novena a la qual assistia tota la població. Com que llavors el convent era de clausura i ningú no podia entrar-hi, resultava que la novena tenia lloc a la capella i, per descomptat, aquesta resultava petita, amb la qual cosa la gent s'havia de quedar majoritàriament a fora, a la plaça, atesa la gran multitud que hi assistia. La vigília de la festa, els cantors del poble cantaven completes, i era tradició que la priora convidés el cantador de completes, un cop acabades, a menjar unes galetes i a beure una botella de vi dolç. Cal dir que l'assistència massiva a tots els actes estava més que assegurada, ja que ningú de la població i d'altres llocs de la rodalia no deixava d'acudir en honor de la Mare de Déu del claustre de Vallbona. I després, ja quan els crios, les parteres que havien tingut el crio, anava bé, quan havia nascut el crio i començava a caminar, tornaven a donar gràcies a Vallbona, a la Mare de Déu del claustre, la qual cosa diu que era un anar i venir constant cap a Vallbona. Ara això ha canviat.
Sí, sí, no.
L'altre diumenge hi vaig pujar i vaig estar a missa allà a les 11 del matí al monestir, i resulta que d'aquelles 30-40 monges, a fora hi havia 4 monges, totes grans, encorbades, pobres. Dius, què passarà aquí el dia que faltin aquestes monges? Sí que n'hi havia una o dues de joves, però, bueno, joves, potser 50 o 60, no sé. És una perspectiva que dius, bueno, s'hauria de plantejar a veure què es fa.
I ja fa dies que es veu.
Exacte. Bé, i la dita d'avui, ja que anem avançant pel mes de maig, diu... Del maig a la meitat, l'hivern ja ha passat.
Home.
O sigui,
bueno, dic, sí.
Sempre hi ha algun dia tonto, no?
Sí, sí, sí.
La dita sí. També, hi ha una altra dita que diu, hasta el 30 de maio no te quites el saio, i parlar seguro hasta el 31.
Per això, vull dir que si hi és que bueno.
Què pots fer? Molt bé.
Gràcies, Joan.
Adéu.
És la 1 a mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Gracias a la acción de Cáritas, 13.500 personas, un 18% de los participantes en los programas de Cáritas de empleo encontraron trabajo el año pasado. Tal y como pone de manifiesto su último informe de empleo y economía solidaria, la reducción del paro no es suficiente para millones de personas. Más del 12% está en situación de exclusión. Carmen Lavallen.
El empleo no tiene el efecto de escudo protector que tuvo en el pasado y, según los datos de Cáritas, el 52% de las familias en las que hay un trabajo no están plenamente integradas, no tienen cubiertas todas sus necesidades y podrían verse desestabilizadas en el futuro. Además, y según recoge su último informe, la exclusión afecta al 46% de las personas que no tienen empleo. Gracias a los programas laborales de Cáritas, más de 13.500 personas lograron un trabajo en 2018, entre ellas Marieta Guerrero, que explica a COPE que no puede independizarse pese a que tanto ella como su hijo trabajan.
No podemos, porque es que no ganamos lo suficiente para afrontar, para pagar un alquiler.
En Cáritas invirtieron el año pasado 1.800 euros en cada una de las personas que accedieron a un empleo. Piden mayor implicación tanto a la administración pública como a las empresas.
Y con el buen tiempo llegan más pateras a nuestras costas y se duplican estas llegadas. Según ha sabido COPE, en el último año estas llegadas se han multiplicado por dos. Adrián Gil.
Desde el 1 de enero hasta el 29 de abril a nuestro país llegaron un total de 8.400 inmigrantes irregulares, lo que supone 2.000 más respecto al año pasado. La mayoría de ellos lo han hecho por vía marítima, con embarcaciones crece más de un 50% la llegada a través del mar, y preocupa sobre todo esas llegadas a Canarias, donde se produce un incremento del 122% comparado con las mismas cifras del 2018. Aumentan en menor grado un 58% la llegada de estas personas a las costas peninsulares y también a las Baleares. Se reduce, eso sí, la llegada de inmigrantes por vía terrestre, es decir, por las fronteras de Ceuta y de Melilla. Durante estos primeros 4 meses han entrado 1.777 inmigrantes, un 11% menos comparado con el mismo periodo del año pasado.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio
de
Raíz?
Al hilo de esta información, te cuento que la Guardia Civil acaba de interceptar una veintena de inmigrantes que han llegado en patera a la playa de Caños de Meca, en Barbate, en la provincia de Cádiz. Varios de los inmigrantes que viajaban en esa embarcación neumática han conseguido burlar el control, han salido corriendo y se han ocultado en los pinares de la zona. Esto en Cádiz, en el exterior, amanece a esta hora en Canadá y son las 7:03 de la mañana. La cristiana Asia Bibi allí se ha reunido ya con su familia. Ya saben que fue condenada a muerte por una supuesta blasfemia contra el Islam. Fue absuelta en enero por el Tribunal Supremo de Pakistán y el gobierno del país le ha permitido salir. Ahora se encuentra a salvo. Y de nuevo a España, en Cataluña, Quim Torra ha tratado hoy de burlarse de Inés Arrimadas en el Parlament. Ha sido la última sesión de control antes de que la líder de Ciudadanos tome posesión como diputada en el Congreso. El presidente de la Generalitat ha tratado de ironizar con lo que Albert Rivera le dijo a Pedro Sánchez en el debate a 4. ¿Lo escuchan? Es el silencio.
Sent aquest silenci, senyora Arrimadas, doncs aquest silenci és
el que queda del seu pas pel Parlament, el no res.
Escucha este silencio, señora Arrimadas, pues es el silencio que queda de su paso por el Parlament. La nada, decía Quintorra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, Ernesto Valverde señalado en la eliminación del Barcelona. Corrochano.
Segunda eliminación consecutiva del Barça en la Liga de Campeones por goleada. El año pasado fue en Roma, esta en Liverpool. A pesar de las dos ligas conseguidas, se pone en cuestión el trabajo de Valverde. Evaluación de daños de esta eliminación, Manolo Oliveros.
Así es momento de reflexionar, como decía ayer Bartomeu, de no reaccionar en caliente con el panorama de la final de la Copa del Rey el día 25 y que todos sepan por qué se llega a la situación de ayer y buscar soluciones. Los jugadores hacen autocrítica, lo decían ayer, y públicamente defienden al entrenador. Y la mayoría de nosotros, la prensa, aunque no todos, aplaudían el trabajo de Valverde. Ahora, como decía Valverde ayer, a pasar la penitencia y no vuelven a entrenar hasta el viernes próximo.
Dos jornadas de Liga y luego la final de la Copa del Rey. Y hoy se conoce el rival del Liverpool en la final de la Liga de Campeones que se jugará el día 1 de junio en Madrid. Sale del duelo Ajax Tottenham con ventaja de 1-0 para los holandeses.
Gracias, Corrochano. José Urestán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Tras los atentados yihadistas del pasado domingo de Pascua en Sri Lanka, se han producido preocupantes tensiones entre las diversas comunidades del país.
Vamos a recordar, Marta, que esos atentados produjeron más de 250 muertos. Uno de ellos tuvo lugar en la ciudad de Negombo, en la iglesia de San Sebastián, donde murieron más de 100 personas que participaban en la misa de Pascua. El dolor por esta horrible matanza, la sensación de miedo, los rumores de nuevas amenazas contra las iglesias han provocado reacciones de hostilidad de algunos vecinos hacia la minoría musulmana. Por eso el arzobispo de Colombo, cardenal Malcolm Ranjit, ha visitado la ciudad y se ha reunido con líderes musulmanes en una mezquita. Desde allí ha hecho un llamamiento para que nadie haga daño a ningún musulmán, porque son nuestros hermanos y son parte de nuestra sociedad. Una historia que ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Pràcticament 6 minuts per sobre de la una. Seguim en directe, encetem la Nacional 240 al migdia COPE per les comarques de Tarragona i les comarques de Lleida. I què vol dir això? Doncs que em falten aquí un parell de mans, un parell d'ulls, un parell d'orelles, una altra veu. Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal, Mònica Carrasco, bon dia.
Què tal, com estàs?
Sort que no has dit també una mata de pèl.
també.
No, és una mateta. Quatre pas
però
mal
això
comptats.
No ho sap la gent, home. Mantenim el misteri.
Per això fem ràdio.
Però algú porta els auriculars?
Sí,
ja
sí,
està,
sí.
Ja està.
No es nota tant. En fi, escolta, que fa dies que no fèiem oci.
Fa dies que no fèiem oci perquè en campanya electoral, Setmana Santa, el dia del treball que ens va caure en dimecres també. Però bé, sembla que a poc va tornar la normalitat, tot i que estem a unes hores d'una altra campanya electoral.
Això sí, però saps que hem tornat a fer oci la setmana, que d'això en parlarem, que fem la festa major a Lleida.
Sí, senyor, ja ho sé, que esteu de festa major. Es nota, ja es percep, ja, l'ambient,
sí,
això?
Sí, sí, ja es nota. A més, ja aquest any van fer una història nova, que és el pre-opening de festa major,
sí,
que és el pre-festa, i el cap de setmana passat vam tenir 3 concerts i activitats, ja.
Déu-n'hi-do, no esteu de res a Lleida.
Sí, sí, al final l'anirem allargant, la festa major.
Aquí el mes fort és setembre. Llavors, hi ha coses abans de setembre, però la festa grossa a les comarques de Tarragona, Santa Tecla, les festes també de Reus, doncs al setembre.
Escolta, de què en parlaràs tu?
Doncs mira, avui et porto cap a un lloc que jo crec que molts lleidatans i lleidatanes coneixen bé, a Salou.
Ah.
Anem a Salou, però no et penso portar ni a la platja ni a res. No, anem a Salou a menjar, a fer un tastet.
Doncs pues vinga, va, anem-hi.
Sí, vols anar allà?
Vinga.
D'entrada, després em portaràs de festa major,
home,
tu?
Sí, home, després de festa major.
Ah, vinga, doncs som-hi. Vinga, doncs avui us proposo apropar-vos fins a Salou per descobrir-lo o redescobrir-lo a través de la gastronomia. Estem a les portes d'una nova edició de Sabor Salou i en parlem avui amb l'Andrea Mazzanti. Ella és directora tècnica del Sabor Salou. Andrea, què tal? Buenos días y muchas gracias.
Hola, buenos días.
Oye, estáis a punto, ¿no? En capilla, que se dice, porque esto arranca el 10 de mayo, del 10 al 12, ¿verdad?
Sí, exactamente. Esto arranca el viernes a las 5 de la tarde. Vamos a estar el viernes, vamos a estar todo el sábado y vamos a estar todo el domingo contando todo lo que tiene Salou para ofrecer en materia de gastronomía, y creo que van a ser muchas las sorpresas en este aspecto que vamos a poder ofrecer. Uh-huh. Más allá de... Perdón, dime.
No, dime, te voy a decir ya que es la novena edición y igual hay gente que dirá, hombre, sorpresas ya con 9 ediciones, difícil, ¿no? Pero creo que siempre os ponéis ahí ese reto, sorprender a los habituales y a los nuevos.
Sí, efectivamente. La idea es esta. La idea es que cada vez que vengas a Sabor Salou no solo encuentres una cantidad más importante de expositores y ofertas gastronómicas, sino que encuentres lo mejor de Salou, lo mejor del territorio, que puedas hacer talleres, que puedas hacer cursos, que puedas llevarte los peques para que pasen un momento estupendo en unos inflables que vamos a tener al costado de la feria, que puedan hacer también los peques talleres de cocina, que ahora cada vez está más de moda.
¿Sí?
Hacer cosas de estas con los niños, y sobre todo que todo el mundo se lo pase bien. Desde la mañana, desde las 11 de la mañana que arrancamos el sábado y el domingo, hay actividades, y todas estas actividades terminan sobre el horario de cierre de la feria, que es alrededor de las 22 horas. Digo 22 horas porque el viernes y el sábado cierra a las 22, y el domingo a las 20, porque como el lunes es día laborable...
Por desgracia, por desgracia.
Sí,
exacto.
Exactamente.
La verdad es que Sabor Salou nació para dar a conocer la oferta del municipio en materia gastronómica, los productos de la zona, pero se ha convertido ya un poco en un polo de atracción con personalidad propia, ¿no, Andrea?
Sí, yo creo que ya está bastante consolidado en este aspecto, y creo que en Salou, como el otro día comentábamos con unas personas, ahora hay dos grandes momentos sobre todas las cosas. Una es obviamente la fiesta mayor de invierno y de verano, y el otro es Sabor Salou. Yo creo que es una gran fiesta para Salou, no solo para la gente que viene de afuera, no solo para encontrar las cosas ricas para comer, los avances en temas de talleres que te pueden enseñar a cocinar de una manera o la otra, sino también porque al final termina siendo un punto de encuentro para todos los que muchas veces buscamos Sabor Salou para encontrarnos con amigos que durante el año no podemos ver. Es el perfecto momento para decir, ven, vamos a tomar una copa con alguien, o vamos a comer algo con estos, o nos encontramos en la terraza de tal para ver tal cosa. Todos los expositores tienen una carpa donde preparan las cosas más ricas que se pueden comer en Salou, y después tienen como unas terrazas, que este año todo el mundo tiene terrazas, es el primer año que todos han cogido terrazas, donde cada uno monta la terraza como más le gusta. Algunos lo montan más estilo chill out, algunos lo montan más estilo restaurante, algunos con mesitas altas. La verdad que creo que va a ser estupendo.
Uh-huh. Oye, ¿cuánta gente participa este año? ¿Cuántos restauradores?
Mira, este año tenemos una treintena, casi llegamos a los 40 de los restauradores de Salou, y también tenemos algunas cosas de calidad del territorio que quieren compartir sus productos. Algunas empresas del territorio que quieren compartir sus productos en esta feria, como por ejemplo Bermúdez Aguirre,
¿sí?,
que el sábado y el domingo de 12 a 2 va a ser un Bermúdez solidario, conjuntamente con un DJ. También tendremos, aparte de esto, un montón de espectáculos que van a hacer cada uno de los expositores que normalmente en sus establecimientos hacen espectáculos.
Uh-huh.
Y hay horarios concretos, generalmente entre las 2 y las entre las 4 y las 6 de la tarde va a ser un momento bastante importante de este tipo de actos, y después de las 9 de la noche también, para ayudar a los que tienen ganas de salir a tomar algo antes de irse a cenar por ahí, a pasar por Sabor Salou y poder tomar este aperitivo tardío con los amigos.
Uh-huh.
Además vienen, por ejemplo, empresas del Delta del Ebre, que algunos van a traer especialidad de mariscos, otros van a traer algunas ostras que ya me comentaron que tenían preparados una cantidad increíble de ostras. Porque han estado otros años y la verdad que ha sido un éxito. Bueno, no sé, la verdad, muy bien, vinos, bodegas,
aceites, lo estoy viendo aquí. Por cierto, entren en www.saborsalou.cat, allá tienen toda la información, también el programa. Tú decías, vienen preparados con mucha cantidad porque la experiencia de otros años, ¿no?, dice que hay mucho público. De hecho, estoy viendo aquí yo las cifras de la edición pasada. Más de 50.000 degustaciones, más de 40.000 visitantes. ¿De dónde viene la mayor parte de gente, Andrea? ¿Son del territorio?
Sí. Hay dos tipos yo creo que hay tres tipos de público. Una es el público local de Salou, que como te comentaba antes, estamos todos, porque yo también vivo en Salou, estamos todos esperando este fin de semana para poder compartir un momento con amigos y aprovechar todo lo que se ofrece en este lugar tan estupendo. El otro público es el público del local cercano, la gente de Tarragona, de Reus, sí, la gente de las Terras del Ebre, gente que se acerca de Lleida, gente que se enteró de en Barcelona y que aprovecha el fin de semana para bajar desde Barcelona y decir, bueno, mira, vamos a hacer un baño de sol, de playa y de gastronomía.
Probablemente el primero de la temporada.
Exacto, exacto. Si todo nos acompaña, parece que será así. Sí. Y después está el turista que casualmente llega a Salou en estas épocas, o Cambrils, o Tarragona, se entera que está Sabor Salou y aparece. O alguna persona que está haciendo bici y que está por el camino de bicis que recorre toda la costa y que dice, ¿qué ha pasado aquí? Y que viene con su bicicleta y que se queda comiendo con nosotros. Uh-huh. Digamos que son los tres grandes públicos. Los turistas que se enteran aquí una vez que llegaron, la gente del alrededor, del territorio, que viene expresamente, y bueno, los salouenses, que obviamente estamos aquí todos preparados para disfrutar.
Claro. Oye, hoy nos escuchan también desde Lleida. Andrea, vamos a dar información de servicio, que yo lo llamo, para quien se quiera acercar, sí, este fin de semana al Sabor Salou, el punto, sí, neurálgico, la zona de reuniones del Passeig de Jaume I. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿tenemos que pagar algún tipo de entrada, comprar ahí un pack para poder hacer degustación y bebida? ¿Cómo va esto?
Mira, este año lo que vamos a hacer es lo siguiente. La entrada es gratuita, los stands se localizan en el paseo. Tú vas caminando por el paseo de Salou cerca del Club Náutico, digamos que la desembocadura de la calle Barcelona, para que tengas una idea. Sí. Te acercas y encontrarás, ya verás todo montado. ¿Cómo funcionan las degustaciones? Las degustaciones, cada establecimiento cobra lo que quiere por sus productos. No hay fichas, ni hay que comprar packs, ni nada. Simplemente es acercarte, ver lo que te gusta y pagar. Sí es verdad que todos los restaurantes y todas las empresas que exponen en Sabor Salou tienen que tener una degustación de 1,50 euros. O sea, a partir de 1,50 euros tú puedes llegar a cualquier sitio y puedes hacer una degustación.
Bien.
Y todo lo que tiene que ver con los talleres, hay un puesto de información, hay una serie de horarios, también se pueden encontrar en la página web, y simplemente es estar en la hora indicada, en un espacio de actividades que es muy visual, que es una carpa, es una gran carpa, donde simplemente tienes que estar ahí a la hora y puedes participar. Sí es verdad que hay determinados talleres, como el taller de pizza para niños, que son muy concurridos, y lo que siempre tratamos de decir es que por favor lleguen a tiempo, porque cuando se completa la carpa, la fuera de la carpa, ya no podemos dejar pasar a más,
claro,
gente. Pero claro, no hay inscripción previa.
Pues tienen todo en saborsalou.cat, allá pueden encontrar más cosas. Sabor Salou, desde este viernes día 10 hasta el domingo 12 de mayo, es un poco también la previa a lo que viene, que después viene el Gastrotour Salou, ¿no? Hasta final de mes, así que muchísimas cosas, viene cargadito el mes de mayo en Salou, y hemos hablado con Andrea Mazzanti, directora técnica del Sabor Salou. Andrea, un placer, que os vaya muy bien este fin de semana.
Muchísimas gracias por la entrevista, y los esperamos a todos en Salou.
Gracias.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido, es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Cuando algo tambalea el mundo de los seguros de coche de este modo, lo lógico es decir, hola, aseísmo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Señor El Destino, ¿le apetece comer algo?
¿Cómo me conoces, secretario?
¿Una morcillita de Burgos? ¿Un choricito de Pamplona? ¿Unos plátanos de Canarias?
¿Estás intentando que elija la procedencia del ganador del bote de la primitiva de esta semana?
Tienes razón, me he ido por los cerros de Úbeda.
El Destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Gana el bote de más de 21 millones de euros de la primitiva por solo 1 euro. Y por 1 euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Resignarte, seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte, traerte
irte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
Haz realidad tu viaje soñado con Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Reserva con el mejor especialista en grandes viajes antes del 20 de mayo y ahórrate hasta 600 euros. Y además, las mejores condiciones de financiación y grandes ventajas para novios.
Piérdete con nosotros y reserva ya en las oficinas de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Aproveche el mantenimiento Motorcraft por solo 99 euros hasta el 31 de mayo y llévate un Kuga de sustitución sin coste. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, les propostes que, jo ho dic en plural avui, les propostes que us farem des de Lleida, evidentment, ben enmarcades, perquè aquest cap de setmana, aquest proper cap de setmana, és la Festa Major de Lleida i, evidentment, a part de les que habitualment ja tenim d'activitats de turisme i de cultura, doncs s'hi sumen algunes que també estan dins del programa de la Festa Major. Per tant, primer de tot, convidar-vos a la Festa Major de Lleida. El dia festiu és dissabte, però tenim activitats ja divendres, dissabte i diumenge. I el segon que vull fer és saludar a la nostra companya habitual des de Turisme de Lleida, la Núria Rauret. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Home, la veritat és que és una bona excusa, sempre ho és, però és una bona excusa per visitar Lleida. Escolta, per què vindré a Lleida? Doncs perquè és Festa Major.
Perfecte, sí, evidentment. Sempre és bonic vindre a Lleida, però per Festa Major més.
Clar que sí. Escolta, des de Turisme de Lleida, Núria, vosaltres, de cara a aquest cap de setmana, que hi ha la Festa Major, manteniu les activitats, les que ja tenim habituals, les que ja teníeu programades.
Exactament. Nosaltres els diumenges, com tots els diumenges de l'any, fem el City Tour, per la gent que no coneix la ciutat, que és una ruta pel centre històric, expliquem lo que és la història de la ciutat, i els pugen fins a dalt al turó de la Seu Vella. Mm-hmm. I a banda també, com que cau en segon diumenge de mes, enguany també tenim el Templer per un dia al Castell dels Templers. Però a banda hi ha moltes més activitats.
Espera, Núria, el Templer per un dia és aquell que al final t'acabes vestint.
Exacte. Algú li toca ser el comanador del Templer.
Ah, o sigui, algú altre al grup us... Bueno, però és maco, això. Després, si vas amb grup, doncs se'n riuen de tu i et fan mil fotografies, però, saps, tu vas amb el vestit del Templer, eh?
En la malla, i amb el casco i amb l'espasa.
Molt bé. Recordem que el Castell dels Templers, que sí que és veritat que li falta molt, molt... Aviam, el que tenim és maco, però li falta molt. Però hi ha una recreació a la part subterrània, per entendre'ns, i a part d'una projecció audiovisual que et posa molt al lloc, que t'enmarca què es va viure allí i com s'hi vivia.
Exacte, és un dels atractius de la visita del castell, perquè és un audiovisual que dura mitja hora i explica tota la història d'on venen els templers. No sol ja el que va passar a Gardeny, a la comanda de Gardeny, sinó a la història de com van sorgir tot això.
I després també ens deixeu una estoneta per anar a la terrassa.
Exacte.
A dalt de tot, eh?
Les vistes des del turó, sí, de Gardeny, des del castell, són les més maques, per poder visualitzar l'altre turó, la magnífica catedral antiga, la Seu Vella, i sobretot l'horta de Lleida, tota la ciutat. Hi ha unes vistes magnífiques.
És que a Lleida, la veritat, Núria, si tu ara poguéssim entrar a les cases de la gent i mirar àlbums antics, quan veus una foto d'una vista aèria, sempre és des de la Seu Vella. I tenim aquella imatge, ens la sabem de memòria, però que sapigueu que tenim aquest altre turó i també tenim un lloc alt per poder fer fotografies i donen una altra perspectiva de la ciutat. I a més a més, una cosa que ens ha apuntat ara la Núria, i és l'Horta de Lleida, que jo crec que és molt més visible des de Gardeny que no pas des de la Seu Vella.
Però així si vols ficar els templers per controlar l'horta. Claro.
Molt bé. Escolta, per cert, de cara a la Festa Major, els diferents equipaments de la ciutat, pel que fa a cultura, museus, etc., suposo que també fan horaris especials.
Exacte, és a dir, quan és Festa Major els equipaments fan portes obertes, visites guiades, és a dir, hi ha tota una sèrie d'oferta patrimonial i cultural molt, molt intensa, el Museu de Lleida, l'Arborètum, les muralles en cel clavel, el Museu d'Automoció, n'hi ha per tots els gustos, hi ha patrimoni, i el Museu de Dipòsit de l'Aigua, que també és molt maco per visitar. És a dir, si venen a Lleida, no podran... Bueno, tindrà que tornar perquè no tindran temps de visitar-ho tot.
I tant que sí. Per cert, si us agraden els vehicles, ja tenim el Museu Roda Roda.
Exacte.
Que és el Museu d'Automoció que ens deia ara la Núria, que és un museu que ara jo de memòria no ho sé, però déu-n'hi-do la quantitat de vehicles que té, de mil marques i de totes les èpoques, eh?
Exacte. Hi ha cotxes, motocicletes, motor, de cotxes amb motor... Bueno, tot una història sobre la història de l'automòbil.
Sí, vull dir que aquest us ho recomano.
Per anar a família, doncs, és una cosa que està bé.
Ui, els nens es tornen bojos aquí, sí, eh? Sí, exacte.
A més, està justament al costat dels Camps d'Elisis, sí. Que els Camps d'Elisis sempre fan molts actes de Festa Major, per la canalla, per un ambient molt familiar.
Mm-hmm. Sí, ara que ho dius això, dissabte a la tarda tenim el Parc dels Somriures, just sí. Al costat del Museu Roda Roda, caminant dos minuts.
Bueno, a Lleida tot es pot fer caminant.
I és, el Parc dels Somriures és tot un seguit d'activitats, de teatre, de pallassos, de jocs de fusta, sí. Tot pensat per la família. Sí. Doncs ja que si esteu a la zona, us atenceu al Museu Roda Roda, que estan allà al costat mateix.
Exacte.
I veureu els nens quina cara que fan quan els dius, mira, això és un vehicle de fa 100 anys. I diuen, però com pot ser això tan gran? És veritat, com hem canviat, Núria?
Sí,
com ha canviat la cosa. El Museu de l'Aigua, que està una mica separat, però està dins d'una edificació a l'estil canadiense, que per això es diu també la canadiense, i hi ha tot el procés de l'aigua, és molt maco també.
Tenim moltes coses,
sí. El Museu de Lleida, evidentment, que és, està dins de la illa cultural, per entendre'ns. I què més, Núria, què més ens oferiu?
També tenim que nosaltres ja des de Setmana Santa ens funciona el bus turístic. Uh-huh. El bus turístic també és per donar un city tour per la ciutat, però amb el recorregut en el bus, que pots pujar al castell de Gardeny i visitar el castell i tornar a baixar, o fer el recorregut que dura una horeta i també t'explica pues, la història de la ciutat i, clar, anuncien si farà bon temps, pues, és ideal per conèixer una mica Lleida.
Clar. A més, anava a dir això, o sigui, no només et passegen, sinó que t'expliquen, eh?
Exacte.
N'hi ha un que et porta a l'Arborètum?
No, aquest és el que fem a l'estiu.
Aquest
ara és la ruta històrica que et porta fins al castell de Gardeny i, bueno, dona la volta al centre de la ciutat.
Doncs a l'Arborètum hi aneu o amb transport públic o amb cotxe.
També, bueno, cotxe, però també és un lloc molt recomanable.
Això no va dir, si veniu, visiteu-lo, perquè a més és un lloc de pau i tranquil·litat. Hi ha un recorregut establert que no és massa llarg, tampoc.
No,
i passes entremig de mil tipus d'arbres, arbusts, flors, etc. La veritat és que si us agrada el tema de la natura, l'Arborètum potser és un dels grans desconeguts, però que l'heu de visitar. Crec que el dia de Festa Major, el dia 11 de maig, és amb entrada lliure i gratuïta.
Sí, també. És que aquests dies per Festa Major el que fan és obrir tothom les portes perquè com que pues, la gent pugui, com que té festa, pues, pugui gaudir-ne tant els lleidatans mateixos i els visitants que els esperem pues, aquí a l'oficina, pues, per això estem.
I tant. Escolta, Núria, hi ha alguna d'aquestes activitats que ens has anomenat que suposo que a través de la web o del telèfon podem fer les gestions pertinents, eh?
Exacte. Nosaltres a la web de turisme tenim l'agenda turística, que és l'agenda de les activitats més destacades, i després, pues, personalment, si volem passar pel carrer Major i les nostres companyes, encara que sigui festa, aquí estaran, per atendre la gent, indicar-los els planos de lo poden anar a dinar, o poden, les coses que podem fer.
Carrer Major número 31. Exacte, a més, hi ha un parque subterrani a 2 minuts, caminant, a l'Avinguda de Madrid.
Sí.
Podeu deixar allí el vehicle. I un cop esteu allí, de veritat, els Camps Elisis estan a 10 minuts caminant.
Tot és molt a prop.
L'eix comercial, esteu vosaltres dins de l'eix comercial. Per tant, és, mira, aparco, m'oblido, i teniu 1.000 activitats, a més, en Festa Major no és una manera de parlar, i caminant poquíssima. Carrer Major 31. Si els heu de trucar, 973-700-319.
Exacte.
973-700-319. I si ho voleu fer a través de la web, que també és possible, www.turismedelleida.cat.
Molt bé.
Jo crec que ho hem dit tot, eh?
Bueno, pues que s'esperem amb Lleida, ja, claro.
Ja no, ja,
la, i si pot, no poden aquest cap de setmana, que vinguin el que ve, que també tenim festes, que és la festa de moros i cristians.
És veritat, és veritat. Us dono la web també de l'Ajuntament de Lleida, on trobareu el programa de les festes, www.paeria.cat, paeria.cat, i allí trobareu el
bueno, en detall tot el programa, tot el que sí. Fa el programa, exacte.
Perquè ara tampoc ens hi podem
explicar-ho. No, perquè després totes les revetlles nocturnes, que també són als Camps Elisis, i allò, doncs, hi ha molt ambient, és a dir, durant tot el dia, matí, tarda i nit, hi ha ambient.
De música n'hi ha molta, però me'n deixes recomanar una?
Ah, la que vulguis, pues a
veure. Et recomano justament la que portem des de Cadena 100 Lleida.
Ah, sí? És
sí,
veritat?
Cadena 100 Lleida, aquest dissabte, el dia 11, el dissabte dia 11, a les 11 de la nit, a l'escenari de la Glorieta, portem el Miquel Abras, que arriba des de la Bisbal d'Empordà i ens portarà doncs els seus dos darrers treballs i els grans èxits. Però hi ha molta música, un cop acabeu del Miquel Abras amb Cadena 100,
hi ha
tres escenaris més, i tots funcionen.
Bueno,
i tots funcionen.
Sí, i després, bueno, per la gent així en plen familiar, hi ha trobada de castellers, sí. Hi ha gegants, bueno, hi ha de tot. Folclore i cosa popular també n'hi ha molta,
no,
hi ha de tot.
D'això ho tenim de tot.
Molt bé.
Doncs escolta, Núria, com sempre, un plaer que ens haguis atès, que tinguis bona festa major.
Igualment, bona festa major a tots.
Tu, Mònica, t'ho muntaràs com sigui, per venir
intentaré,
al concert de Cadena 100.
Intentaré ser a Salou, ser al concert. Està difícil la tria aquesta setmana, Ricard.
Està complicat, a mira que t'ho posem difícil,
Escolta, arribem a dos quarts, que acabi de passar bon dimecres, i nosaltres continuem amb el migdia Cope.
I tant, que sí. Una abraçada, Mònica.
Una abraçada.
Máquinas de coser, bordar y planchar. Especialistas en reparaciones domésticas e industriales. Recambios y accesorios para la confección textil. Gran surtido en bobinas de hilo, agujas y aceites y más complementos.
Coser, bordar y planchar en Alcalde Pujol 13, cerca de tráfico y en el 973-099-931. Desde las 10 de la mañana a 1 y media y de 4 y media a 8 de la tarde. Fácil aparcamiento.
Pel lleidatanisme polític, social, cultural i econòmic com a segell de la nostra identitat. Per les persones, per la nostra dignitat, per les solucions efectives als problemes reals, per una política activa de proximitat i al servei de les persones i per acabar amb l'endollisme a la paeria. Aposto per una Lleida sostenible, per la infància, la família, els joves i la gent gran. I diem no a qualsevol tipus de discriminació.
Som SOC, ets Lleida. Xavier Palau, alcaldable del Partit Popular a la paeria.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca. No,
no. En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One. Y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento, un momento. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Com sempre ho farem amb l'Info Cope Lleida, directes fins a les 2. Ja saps que ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, i sempre ben acompanyats Avui amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, buenas tardes. Qué alto os veo, ¿no? Sí. Pues que hace mucho que no os veo.
Sí, fa dies. Portem
no?
aquí...
Sí, però no crecemos, o sea que... Ja puc...
ens ha anat bé aquesta setmaneta de vacances, sí, bueno.
Jaume, de què parlem avui?
Doncs després d'uns dies amb el temps una mica revolucionat, ja sembla que ja tenim aquí les bones temperatures. I amb el bon temps, ràpidament ens vestim amb roba de primavera-estiu. Però com podem vestir a la moda amb pocs diners?
Ah.
Eh? Doncs, bueno, parlarem a la...
No comprándote ropa y saliendo como bueno, Dios doncs, te trajo al mundo.
A l'entrevista tindrem la resposta. Ja després de la... I després de l'entrevista tornem a lo que és l'habitual, no? La pausa aquesta per adivinar
la música,
el concurs...
No, no l'he triat, però no. Buscaré algo guitarreo, sí? Avui. Vinga, va.
Pues vinga, som-hi. I després de la música que ens porta el Ricard, passem a l'efemèride que ens porta el David. Fins en quin any anem, avui?
El del Naranjito.
Naranjito.
Bueno, la gent, la joventut d'avui en dia no sé si ho sap, això. Los que tenim una edat, sí.
Mira, ostres, perdoni, además no, hoy no se habla de fútbol.
Sí, avui no es parla de futbol aquí, eh? No.
Vinga, doncs som-hi. Doncs, i tot seguit, doncs, continuem amb l'actualitat del món TIC, amb la tertúlia Freak. Avui parlarem d'aquest monogràfic de IO de Google. Suposo que ho tens tot preparat ja, David, no?
Sí, conferència de desarrolladores ayer, una horita y media en vez de dos, eh? Ricky, una hora y media.
Sí,
van anar ràpid
i al gra, i a lo interessant. Doncs el David ens ho explicarà tot plegat doncs, a la tertúlia Friki. Deixem, com sempre, el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees, aquestes solucions, aquestes comoditats de l'espai tecnològic del carrer Segovia número 4 i a internet espaitecnologic.cat. Però primer, pitgem aquest botonet màgic, aquest snapclick, i arrenquem l'espai tecnològic de Cope Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, l'entrevista del dia.
Como hemos dicho, solo empezar, ya tenemos aquí las buenas temperaturas y esto provoca que vayamos dejando las prendas de invierno y nos planteamos ir a la moda de primavera-verano. Pero si además lo podemos hacer con los mejores precios, la solución es perfecta. Para darnos un poco de luz, hoy tenemos con nosotros a Cristina Sanz, CMO de You Don't Pay. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Pues venga, para darnos un poquito de luz, porque el eslogan que tiene You Don't Buy es ¿cómo llevar las tendencias de moda de esta primavera por poco dinero? Y la pregunta es, ¿cómo?
Bueno, pues así es. Creo que la moda se ha convertido en estos últimos años en un factor muy importante para muchos de nosotros. Tenemos como esa... ese interés, ¿no?, en renovar nuestro armario constantemente para ir a la moda, y creo que el tema de los influencers que cada día están más en nuestras vidas ha hecho que todos queramos un poco como llevar su ritmo de vida. Lo cierto es que esto para muchos no es posible, ya que supondría un coste muy elevado estar haciendo esto constantemente. Pero You Don't Pay hace que esto sea posible. Para todos aquellos que se lo estén preguntando, es posible ir a la moda por poco dinero. Lo que nosotros hacemos desde You Don't Pay al final es agrupar todo tipo de promociones y descuentos que las marcas principales quieran destacar. Entonces, todo lo que tiene que hacer el usuario al final es descargarse la aplicación You Don't Pay y o bien echar un vistazo a las promociones que tienen sus clubs dentro de la aplicación, o bien acceder a nuestro escaparate, donde podrá ver a golpe de vista todo tipo de promociones relacionadas con moda o cosméticos o lo que al usuario le pueda interesar.
Entonces, You Don't Pay, diríamos que es una aplicación. Con esta aplicación podemos comprar. ¿Qué podemos hacer con esta aplicación? Porque entiendo que podemos comprar y que podemos comprar moda. Y gracias a esto, pues nos da información de cuáles son las tendencias, entiendo.
Eso es. You Don't Pay es una aplicación y lo que hace es agrupar tarjetas de fidelización. Esto le va a evitar al usuario llevar la cartera llena de tarjetas de plástico y hacerle un poco la vida más cómoda con respecto a la fidelización. De esta manera el usuario puede añadir una infinidad de tarjetas en su wallet You Don't Pay y llevarla siempre con él en su smartphone. No hay un límite de tarjetas, puede añadir todas las que quiera, y esto va a hacer que en un segundo que tenga y esté con el móvil pueda acceder a una marca, su marca favorita, dentro de esa tarjeta de fidelización, y en una de las pestañas nosotros ofrecemos el tema de promociones.
Y entonces, gracias a estas promociones, tenemos estos mejores precios porque hay estos acuerdos, entiendo yo, con las marcas que están asociadas a YouDonPay.
Bueno, no hay un acuerdo como tal. Al final esta información es pública, entonces nosotros lo que intentamos hacer es que el usuario cuente con toda esta información sin que tenga que ir de una web a otra. Uh-huh. Lo que hacemos es, al final, allanar el camino para que el usuario pueda ir a la moda simplemente echando un ojo a la aplicación YouDonPay.
Gracias a esta aplicación y el uso que hacen los usuarios, ahí vosotros tenéis una información, unos datos. ¿Cómo gestionáis toda esta información y qué valor le dais al usuario?
Pues sí, efectivamente tenemos mucha información acerca de los intereses de nosotros los usuarios. Al final la estrategia que llevamos desde marketing es Customer Centricity, y esto significa que ponemos al usuario en el centro de todo. Para nosotros el usuario es la parte más importante, entonces casi todas nuestras decisiones tomadas internamente están basadas en la satisfacción de este. Lo que hacemos con estos datos es básicamente garantizar o intentar garantizar que el usuario tenga una mejor experiencia dentro de la aplicación. Si os pongo un ejemplo, contamos con información relacionada a cuántos clubs se han utilizado en esta última semana, cuáles han sido, cuál es el club más popular, cuántas tarjetas de este se han añadido. Y bueno, a medida que nos vamos metiendo un poquito más en este banco de datos, podemos descubrir más detalles interesantes. Lo que hacemos desde YouDonPay al final es agrupar todos estos datos e intentar impactar al usuario con comunicaciones de su interés. Evitamos que el usuario reciba cosas que no sean de su interés o sean a medias, sino que vamos directamente a lo que le interesa e intentamos personalizar cada una de las campañas generadas desde marketing.
Un poquito un agregador de esta información de valor de todos los proveedores que están aquí agregados en YouDonPay, ¿no? Entiendo. Si estamos hablando de una aplicación gratuita para el usuario y no paga nada y vosotros no cobráis nada, ¿cuál es vuestro modelo de negocio?
Nuestro modelo de negocio al final es muy completo porque se trata de un modelo B2B2C, y esto es que trabajamos con business y con clientes. Sí que es verdad que la parte que más se conoce de nosotros es la de B2C. Efectivamente nuestra aplicación es gratuita para todos los usuarios, tanto que cuentan con un Android como con un iOS. Pero estamos empezando a explotar nuestro modelo de B2B. Estamos cerrando acuerdos con otras empresas para que éstas se puedan beneficiar de toda la experiencia de YouDonPay y del servicio que ofrece YouDonPay, ya sea para sus clientes directos como para sus empleados. No te puedo contar mucho más sobre esto porque estamos hablando al final de una información confidencial, pero lo que sí te puedo decir es que le espera a YouDonPay unos años muy prometedores.
Sí, yo me quedo con que YouDonPay es un facilitador de agregador de tarjetas, porque al final que cada casa, cada empresa te da su tarjeta de fidelización, al final tenemos la cartera llena de tarjetas y no tenemos, y de esta manera las llevamos todas en el móvil y ahí no nos ocupan, ¿no? Es un facilitador de tarjetas. Para finalizar ya, y un poquito gracias a vuestra experiencia que tenéis y gracias a los usuarios, ¿qué tendencias tienen para esta primavera o qué tendencias hay de ropa para esta primavera? ¿Qué dicen los usuarios? ¿Qué les gusta?
Pues los usuarios están mostrando una clara tendencia sobre los las mallas de ciclista, zapatos blancos, sneakers con plataformas. Si hablamos un poquito de maquillaje, pues sombras de ojos block, que son colores así como muy llamativos. Gloss de labios rojo, el rojo se lleva especialmente este año. También los toros anaranjados. Y bueno, los vestidos tipo blazer. Seguro que los que estén más a la moda me estén entendiendo ahora mismo bastante.
Seguro que sí, Cristina. Hola, soy David. Es que a mí Jaume no me ha dejado hablar hoy porque como soy usuario, como soy el no tarjeta, es claro, me ponen una tarjeta electrónica ya para pagar. Digo, ya no llevo la cartera y resulta que llevo la tarjeta de fidelización, no solo de moda, de la gasolina, de tal, de un montón de cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, digo yo, la verdad que los sneakers con plataforma y la sombra de ojos no me he visto muy identificado. Con algunos, claro. Con algunos colores sí, ¿vale? Digo, yo simplemente como usuario... Lanzar, tengo la infinidad de tarjetas allí metidas, de moda, como he dicho, sí. Absolutamente todo, incluso la gasolina y demás, ¿no?
Sí, supermercado.
Sí, el supermercado, efectivamente, digo, varias uh-huh. cositas, ¿no? Digo, entonces, sí. digo ya como usuario, ¿para cuándo la clasificación que yo quiera de la información que quiera? Es decir, a mí me llega también, porque claro, a lo mejor no compro sombra de ojos, pero sí compro champús, ¿vale?
Ajá.
Digo, entonces, claro, digo, a mí me llega la información de la sombra de ojos, también digo que a lo mejor no me interesa tanto, ¿no? Digo, porque ajá. realmente me llega toda la información y puedo decir como usuario que es súper completa, porque de todo lo que tengo ajá. me llegan todas las ofertas. Ahora, ajá. ¿para cuándo la 4.0 donde yo elija solo de lo que me quiero informar?
Estamos trabajando ahora mismo en ello, también estamos trabajando en varios proyectos a la vez. Así que te voy a decir que espero que muy pronto, es a donde queremos llegar y como decía anteriormente, todo lo que hacemos se basa en la satisfacción del usuario. Somos conscientes de que cada usuario tiene un perfil muy diferente, aunque puedan tener cosas en común como el hecho de comprar en un supermercado. Así que sí, quiero decirte que espero que muy pronto.
Prontito. Guay. Gracias, oye, y enhorabuena por los premios recibidos el año pasado, sobre todo por el Loyalty Manager, que es una revista súper prestigiosa de temas de fidelización, y bueno, pues daros la enhorabuena desde aquí, desde Infocope Lleida.
Cristina, pues
muchísimas
eso. Pues,
gracias.
Pues muchas gracias por atendernos y estar aquí unos minutos en Cope Lleida. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Albarró.
Without the tassels, hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free.
I have the quesadilla.
I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy mansion. Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me.
So how you gonna do it?
Doncs mira que ens n'hem anat fins a l'any 2005, ni més ni menys, cap a l'any 2005, amb aquest rockstar dels Nickelback. La veu que escoltes és la de Chad Kroeger, que va estar casat amb la Avril Lavigne, que van compartir un parell de cançons, que la veritat és que el tàndem que feien de veus era magnífic, però que Nickelback és un grup que potser no coneixem en excés a Espanya, perquè porten molt temps als Estats Units traient temes i temes i temes.
He tocado varias versiones de ellos. Son bestiales, son bestiales.
Son bons,
De todas formas, no quiero que suene muy sexista, pero de esta canción lo que más me gusta es el vídeo. En parlarem, ja. Lo busquen en YouTube.
Bueno, doncs hem anat fins a l'any 2005 amb Nickelback, però cap on anem ara?
Ya sabéis, ya os decía al principio, ¿no? Vamos a la época del naranjito.
Sí.
¿Quién es Emeridas Fuertes?
82.
Bueno, pues 1982. ¿Qué pasaba en 1982? Que se sacaba al mercado, a la venta, el primer ordenador portátil de consumo.
Imagínate.
¿Vale? Non-Linear Systems presenta el Kaipro 2, totalmente metálico, con una pantalla de 9 pulgadas... Por supuesto, en blanco y negro, ¿vale? Con dos disqueteras.
¿Blanco y negro o verde y negro?
No se cerraba, ¿eh? No, era portátil porque te lo llevabas. No, era como un portátil abierto, vale, totalmente rígido.
Et anava a demanar la dada que més m'interessava, que era el gruix.
Vale, no. El tema es que era abierto, ¿ya? Ahora lo veréis en el tuit, la foto, ¿no? Es decir, un portátil abierto, pues eso era un portátil, te lo puedes llevar así a cualquier sitio, un modular, todo.
Abran paso por la calle.
Con dos disqueteras.
No tenia frontisa. Tancar i obrir.
Claro, no tenien els problemes aquests que algun MacBook ha tingut.
Les bisagres no se rompien.
I aquest problema que té Samsung amb desplegables.
1982, $1,700, eh?
Ulla.
Bueno, igual que ara, que val un partit. El mateix.
Home, el mateix no ho sé, si digués la inflació, era caríssim.
No, però bueno, al final aquestes coses sempre valen igual, no?
$1,700 a l'any 82, avui en dia, no sé, ara buscaré un lloc per calcular-ho, però jo crec que és caríssim.
Jo et posaré un exemple. Els televisors fa 20 o 30 anys que valen sempre igual.
Bueno, la forquilla de preus és molt ampla.
Sí, és molt ampla, però mira, ho deixem allí. Si ho diem en pessetes, 100.000 pessetes. Si ho posem en euros, 600 euros.
No, ara valen més de 100.000 pessetes.
Sí, 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 i llavors també. Però és un preu molt estàndard.
El tope de gama sí que és estàndard. És a dir, quan salió el primer TFT... La primera pantalla plana, una pantalla plana de 40 pulgadas, costaba 6.000 euros. Sí. Ahora mismo, una QLED, una Q4 LED, la última de Sony, la última de tal, vale 6.000 euros.
Venga, va, que si no, venga. Hem començat abans. Ai,
sí, venga, la tertúlia Freak.
Claro.
Venga, som-hi, ho dèiem al començament. Avui, monogràfic IO de Google. El David ja està, la setmana passada ja en tenia ganes.
Sí,
suposo que has estat allí molt atents, no?
Però una setmana que m'ha vist de vacaciones, sí, imagina, però... leyendo.
Estàvem esperant aquest acte, David Casero, en general, sí. Perquè hi ha coses, i ara en parlarem, però en general, com t'ha deixat?
Pues mira, en general me ha dejado totalmente indiferente porque ya venía de un modelo de he visto algo que todavía no lo tengo en las manos para probarlo. Pero sí que me ha sorprendido varias cosas. Lo primero, que es la primera reunión de desarrolladores o la primera gran cita que dan cualquiera de estos dos, la G o la A, ¿vale? Los de Apple o los de Google, ¿vale? En el que no han empezado diciendo... Somos así de altos, somos cada vez más guapos, tenemos tal en el mundo mundial. No, en serio, no han dicho nada de esto. Ha sido, a mí me encantó. Y llegaron y directamente lo primero que soltaron es por lo que realmente a la vista son muy grandes. Que es con el navegador de Google, con el buscador de Google. Y es lo primero que hablaron del buscador de Google.
De todas maneras, también venen de una semana en que han donat resultats econòmics que han estat dolents.
Bueno, que las previsiones de inversión bueno, son dolentes, más que dolentes.
Que el seu
ganar pasta gana.
El seu jefe general ha plegat, sí. Eric Smith.
Però bueno. És una tendència general, no només passa en Google.
Bueno, está pasando en todo porque estamos llegando a un momento. Fijaros,
Han arribat amb uns límits que...
Claro,
que
sepa, es decir, ¿qué más sacamos? Mirar, no da tiempo a desarrollar todo. El año pasado, como os decía, en esta salían todas las televisiones Google diciendo, mirar, ya el teléfono llama solo, habla, me reserva una mesa, la peluquería, ¿os acordáis de esto? Hace un año. Esto está en ciertos modelos y solo en Estados Unidos. El resto del mundo no lo tenemos. Ahora parece ser que se abrirá a más modelos de terminales y demás, ¿no? Pero al final, fijaros... Esto, Google Assistant, sigue siendo la columna vertebral de Google. Es el producto con el que quieren llegar a todo el público. Sin sistema operativo. Es decir, esto se instala en iOS. El Google Assistant, utilízalo dentro de un iPhone, si no quieres utilizar Siri, en un teléfono de o en cualquier tipo de cacharrito. Con lo cual, ahí ya nos dice que van a apostar mucho. Bueno, pues tenemos la versión 2.0, que hemos dicho, la 1.0 no la hemos probado todavía, ¿no? Después de un año en que solo se ha podido probar ahí. ¿Ahora qué es? Es más rápido, es más inteligente, es más transversal, ¿vale? ¿Y qué es lo que hemos visto al final? otra demo grabada sin fechas de expansión, eso sí, diciendo que hay más teléfonos y que va a funcionar con el iPhone. Es decir, ahí van a centrar todo. ¿Para qué? Incluso van a sacar muchos de estos servicios de inteligencia artificial y los van a poner directamente en el teléfono para que no haya conexión a internet, bueno, para conseguir esa rapidez.
Això també va ser una novetat, i que ho faci Apple, és que, ai, perdó, que ho faci Google, és que li han vist les orelles al llop, però ja. Van començar a parlar de privacitat, el qual era, vamos, impensable en Google, impensable. Van començar a parlar de privacitat. Han copiat el model de començar a treballar a dins dels dispositius sense que les dades marxin d'aquest dispositiu, amb la qual a l'usuari li dona més sensació de seguretat. Això era impensable, eh?
Mirad, por ejemplo, Google Lens, ¿no? Que a mí me encanta. Una cámara inteligente que traduce texto mientras lo miras y lo escaneas, ¿no? Ahora, a través de la inteligencia artificial, tenemos más funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, enseñas con la cámara el ticket de lo que tienes que pagar en Estados Unidos y te contesta incluso y te dice, oye, deberías dejar tanto de propina, más o menos. O incluso lees una carta en chino, en cantonés, pones el teléfono, te lo traduce, te traduce los precios.
Y te lo lee, ¿eh?
Te abre la calculadora al lado y dices, ¿quieres ir calculando el precio de los platos para saber cuánto vas a pagar? A mí lo que más me ha gustado de todas formas de todo esto es pues que en el Android Q, como bien dices, y todo esto de Google Lens, lo están introduciendo dentro del equipo, ¿vale? Esto que les permite, para mí, lo mejor que presentaron...
Dentro del equipo es dentro del sistema operativo.
Dentro del sistema operativo, sin tener que estar consultando
pero
todo el
rato... dentro del aparell.
Exacto, o sigui, dentro no del teléfono, no hay que ir a conectarse a la nube, ¿vale? A mí, por ejemplo, me encanta, la que más diría yo, me he quedado con dos funcionalidades del nuevo Android Q, ¿vale? Aparte de estar preparado para 5G y pantallas plegables, que por ahora es el único teléfono que hay en el mercado, ¿se ha roto? A todo el mundo que lo han enviado, sí, el Samsung, sí. Se ha roto la pantalla, ¿vale? Me parece muy importante el Live Caption, ¿vale? Captura de vídeo que automáticamente subtitula la conversación. Además, se está integrando con Translation, ¿vale? Para que precisamente lo pueda leer en otra tal. Yo, aquí va mi abrazo a Google, ¿vale? Ya que los smartphones han abierto el mundo de las comunicaciones a mucha gente con discapacidades, a muchísima, ¿vale? Y bueno, esto es un paso más, ¿no? Imaginaros este vídeo grabar de nuestra niña, tal, se lo mandamos al abuelo que no oye bien, que tiene que llevar los auriculares y directamente le llega subtitulado para que pueda leerlo, ¿no? Ostras, la pérdida de oído, que sepáis que un día traemos un médico y es el factor número uno, sí, de la vejez, los ojos y los oídos, ¿vale? Con lo cual, además todo esto lo hace sin que el móvil tenga que estar conectado a internet. Con lo cual, bueno, privacidad y además creo que es súper importante. Y la siguiente, la que echo de menos en todos, que hemos estado siempre buscando, el control parental. Chulísimo. Me ha encantado, ¿vale? Es decir, el control parental en la Android Q Beta, que están ahora para 21 dispositivos disponibles, es que tienes todo. No solo las aplicaciones que tiene, cuánto tiempo lo ha usado, el control y gestión del tiempo del móvil en vía remoto de tus hijos, y todo hecho a través de Google, ¿no? La verdad que creo que es muy bueno. O el Focus Model, no molestar, donde voy a poder elegir ya no solo las aplicaciones que quiero que no me molesten cuando pongo ese modo, sino esas aplicaciones que no quiero que me molesten. Ojo, si me llega un mensaje de esta persona o de este tal o de este sitio o de este tema, sí que dámelo, por favor. Es decir, si el asunto de un correo electrónico pone muy urgente, muéstramelo, pero si no, no. Són cosites que van un poquito más allá del servicio.
Això està bé, però al final gastarem més temps configurant això perquè no em molesten que el temps que volia.
Sí, però quan ho tens configurat, jo ho tens configurat.
No, però és que és molt fàcil, para el telèfon. Modo avión.
Quan tindrem la possibilitat de tindre la versió d'Android?
No, que s'ha deixat una característica que ara està de moda, el modo oscuro.
Ja, però jo és que per mi me parece tan inútil, l'he puesto aquí. Modo oscuro, parece muy importante, pero yo no lo he usado nunca, esto lo que he escrito en mi vida.
¿Sabes por qué es importante? Per les pantalles OLED.
Sí,
si no, no existiria el modo oscuro.
Claro, porque el
se
OLED...
Se cremen el OLED, y gasten molt més.
El OLED, además, es el único que no se apaga un LED, sino que reproduce el negro, con lo cual consume mucho menos. Bajamos consumo de batería, bajamos consumo de tal... Yo, la verdad, que no lo he usado
en mi vida. Pues es guapo el modo oscuro. Yo al ordenador...
Yo es que soy más del lado bueno de la fuerza. No soy tanto del lado oscuro. Un poquito más de los rebeldes.
¿Quan podrem tindre la versió aquesta de l'Android?
A final de año, al octubre, rojo, como
tot
siempre.
Tot per final d'any.
A final de año, cuando presenten los píxels nuevos de alta gama, y ahí ya tendremos el Android Q. Eso sí, dicen que 12 fabricantes, 21 terminales saldrán con ello.
Infocope. l'espai de noves tecnologies de COPE Lleida.
I saps també que tenim cada dia a final del programa?
Què tenim?
L'espai tecnològic.
ET.
Les ofertes de los frikis.
Espaitecnologic.cat.
Bueno, no sé si és ofertes, si són recomanacions, si és formació, què carai tenim, què carai es porten.
Dic, Jaume, que va arribant el bon temps, va arribant la calor, el mòbil no el deixem per res, ens l'enduem a l'aire lliure i ull. Bueno, ull, que s'ha de protegir tot. Eh?
Jo tinc molt clar que el mòbil és una extensió de la persona.
Espera, que aquí ens ha tret aquí un avanç tecnològic, el David, que no veguis.
No, és que parece una tonteria. Què és esto que hi ha aquí encima? Descríbelo.
Un drapet per netejar la pantalla.
Un drapet? ¿Le llamas drapet? És una gamufa. És una gamufa de tota la vida.
Una gamufa.
¿Cuántos transistores integrados lleva esto?
Claro. ¿Tú sabes la tecnología que lleva una gamuza para que no deje pelillos en las pantallas?
Sí, senyor. Sí, senyor. Que tu ho fas amb un drap qualsevol i et quede pitjor que
no, pitjor no, una etiqueta de...
Importante, ¿no? Te digo, la pantalla bien limpia. Oye, chicos, limpiar las pantallas, de verdad. Que es que veo, me traéis tablets de algunos de los niños que tienen papilla,
sí,
galletas...
Sí, sí, sí,
entonces
sí.
Luego no funciona bien. Pero mira lo mejor de todo lo que me dieron ayer. ¿Has visto la pantalla? ¿La ves?
Sí, sí, no la veo, no.
No la ves, ¿no?
No la veo.
No la ves. ¿Cristales? Opacos, tío.
Eso sí, ¿eh?
Cristales de privacidad, es decir, esto de ir sentado, que el al lado me mira la pantalla, que no, oye, déjame en paz.
Sí, segons l'angle no es veu.
Ostres, pues ya el cristal a partir de los 45 grados no se ve. Una maravilla. Ayer me lo pusieron y decía, oye, que se me ha apagado el teléfono, se me ha roto. Me decía, no, hombre, no, míralo de frente.
Lo tienes inclinado.
Míralo de frente.
No, a ver, ¿qué tal? A ver, dice, mira.
¿Veus?
Es curioso això, ¿eh?
De frente, bueno, sí, claro, yo ahora de lado no lo veo. Es curioso, la verdad que es curioso, pero aparte de proteger el teléfono y proteger la pantalla, bueno, pues no habla Google de privacidad, pues qué sí. Menos que no ir enseñando la pantalla por ahí. Cristalito con privacidad.
Això és com els caixers automàtics del carrer, que des del costat no es veu absolutament res. Espaitecnologic.cat o al carrer Segovia, número...
4.
Allí ho teniu tot, eh? David Casero, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres, uns segons, i arribem a les dues, senyals horaris, busquem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE i tornem demà, puntuals, com sempre, a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimecres.